Ens trobem ja en plena campanya electoral i és moment d'escoltar les propostes que fan els candidats dels diversos partits que concorreran a les eleccions del proper 12 de maig. Avui tenim amb nosaltres el representant del Priorat que va més amunt a les llistes, és l'alcalde de Falset i número 6 a la llista d'Esquerra Republicana per la demarcació de Tarragona, el senyor Carlos Brull. Bon dia, senyor Brull.
Molt bon dia.
Bé, la primera pregunta és òbvia. Com afronta aquestes dues setmanes que queden fins a les eleccions del proper 12 de maig?
Bueno, pues amb il·lusió, amb optimisme, amb ganes de transmetre un missatge positiu i un missatge d'explicar el per què creiem que la millor opció és doncs, tindre aquest govern amb Esquerra Republicana. És cert que nosaltres aquesta vegada al Priorat tenim el número 6, per tant hi ha una opció doncs, no molt llunyana de poder tindre el Priorat des de fa molt temps representació al Parlament, de representació política al Parlament, defensant doncs, la comarca i també defensant totes les comarques similars a la nostra del món rural. I llavors això és un missatge que hem d'anar donant i que és el que tot la gent que estem implicats en aquesta campanya i amb el grup doncs, anirem donant aquest missatge d'optimisme, de realisme també i d'explicar doncs, aquesta realitat que és que Esquerra ha ficat una persona del Priorat visible amb una llista i amb possibilitats de tindre opcions a anar al Parlament.
Mm-hmm. Sobre això també li volia preguntar, no? En les passades eleccions Esquerra va guanyar a la demarcació de Tarragona i va aconseguir 5 diputats. Aspiren a repetir aquests resultats o creu que la gestió del govern els hi farà perdre...
Una gestió sempre pot crear doncs, detractors, pot generar gent amb més simpaties, pot generar de tot. El que nosaltres sí que farem és treballar per a mantenir aquest 5 i sobretot per intentar treure el 6.
Uh-huh. Recordem que arribem a aquestes eleccions perquè no es van aprovar els pressupostos de la Generalitat i un dels grans motius pels quals no es va anar a aprovar aquests pressupostos va ser el tema del Hard Rock. Esquerra és el partit que té una posició una mica més ambigua en aquest tema.
Bueno, Hard Rock segueix uns tràmits que té que seguir, segueix una redacció d'un pla director, d'un pla director que ordenarà tota aquella zona, tot aquell territori, i certament no és el model d'Esquerra, no és el model que es desitja, no és el model que es vol, no és un model perquè doncs, bueno, abans de fa no sé ara quins anys va ser, es va inclús aprovar una reducció de l'impost dels casinos per favorir, això crec que va ser amb govern, doncs el Junts va aprovar.
Bueno, devia ser Convergència aquell temps.
Convergència en aquell temps, devia ser que va aprovar aquesta rebaixa per a facilitar que vinguessin als casinos, no? O sigui, aplicant un 10%. Nosaltres inclús el que diem és que hem de retornar l'impost que toca, que els hi toca als casinos i no facilitar-ho. Jo crec que amb això ja estem dient molt de quina és la posicionament d'Esquerra, no? Esquerra no ho ficarà fàcil perquè vinguin aquest tipus de models de, doncs, també destinats al joc, destinats a un altre tipus de turisme que creiem que no és el que hauria d'acompanyar-nos amb aquesta trajectòria que estem, amb aquesta situació també actual que tenim, canvi climàtic, ús responsable dels recursos naturals, tota una sèrie de àmbits que fan que nosaltres no sigui el nostre model, i si aquest model acaba venint, doncs hem de fer que això es faci amb el màxim respecte a tots els àmbits, tant laborals com mediambientals, com socials, com culturals, com de respecte al territori, i fugir d'aquell model turístic de massiu. Nosaltres apostem per un altre tipus de turisme i aquesta és la direcció que Esquerra agafa i la que vol agafar.
Uh-huh. Però tot just aquesta setmana hem sabut que el president Aragonès va renovar el compromís amb el projecte per aprovar els pressupostos.
Però com molt bé saps, perquè tu també has estat a l'administració, són tràmits que s'han de fer, són tràmits que són necessaris perquè no pugui inclús acabar afectant la tresoreria o les arques de la Generalitat en algun altre aspecte.
Uh-huh. A nivell de demarcació de Tarragona, Quines són les seves principals propostes, les propostes d'Esquerra?
Bueno, la proposta d'Esquerra, bàsicament, a nosaltres, més que a nivell de Tarragona, és millorar tot el finançament. Això és una de les propostes claus per poder desenvolupar tota aquesta industrialització que volem, tota aquesta doncs, dinamització que es vol en el Camp de Tarragona i en les Terres de l'Ebre. La proposta del finançament singular és una proposta clara, és una proposta claríssima que fa Esquerra i que crec que no està feta allò treta de la xistera, sinó que està feta basada en que pot ser, normativament, legalment, pot ser real i farà falta, evidentment, negociar-ho i farà falta començar-ho a treballar. Però aquesta és la proposta que ens pot ajudar a desenvolupar tota una altra sèrie de propostes que són vinculades doncs, al tema habitatge, que són vinculades al tema de medi ambient, que són vinculades al tema inclús de l'aigua, que són vinculades al tema social, al tema de les escoles rurals, al tema de tot el que fa referència a la industrialització també del Camp de Tarragona, però també a unes noves ruralitats, a unes noves maneres, a unes noves polítiques per a fomentar doncs, l'habitatge a les poblacions més despoblament, fomentar fixatge en el territori, com? Doncs amb iniciatives empresarials, però també amb polítiques d'habitatge clares que siguin clares, eh? No volar, fer volar coloms o fum, que siguin clares i que realment siguin positives per la ciutadania que es vol quedar amb aquells pobles de 200, de 300 i de 500 habitants. Això, millorar aquest finançament, ens permetria poder desenvolupar totes aquestes polítiques que són tan necessàries i que és la que la gent, la que la ciutadania està demanant constantment, sigui al Camp de Tarragona, sigui a l'àrea metropolitana, tothom amb les seves realitats diferents, evidentment, però són polítiques que necessitem desenvolupar. I aquí les escoles rurals ens ajudaran molt, el suport a la iniciativa privada doncs, també, el suport a poder doncs, fer polítiques d'habitatge també, el suport amb tot el que és el tema administratiu, facilitar tota la paperassa, tota la burocràcia amb el sector agrari també és una aposta, el tema d'anunciar infraestructures d'aigua per poder tindre solucionat el tema de l'aigua al Priorat també, i això implica no només el Priorat, sinó implica molts territoris, implica generositat de molta gent, implica que entre tots puguem parlar-ho tranquil·lament i puguem ja deixar marcades unes bases amb el tema de la gestió de l'aigua, perquè si el Priorat tenim problemes d'aigua és perquè hi ha hagut una mala gestió durant molts i molts i molts i molts anys.
Mm-hmm. D'això et volia parlar ara, no? De tema de l'aigua, de la sequera. Com hi fem front? Ja fa uns mesos va vindre el conseller Mascort a presentar els projectes per portar aigua de l'Ebre cap aquí a la comarca i també del canal Garriguer Sud. Tot això segueix endavant?
Tot això segueix endavant, inclús la setmana que ve sé que ja hi ha una reunió del Departament d'Acció Climàtica amb infraestructures.cat per poder començar a redactar els projectes que seran els projectes que portaran aigua al pantà dels Guiamets i el projecte que pujarà fins a Siurana. Inclús crec que també hi havia projectat també el de la Palma, el de Margalef, de la Palma d'Ebre en Margalef. Són projectes necessaris, primera, per garantir aquest suport al rec, però que, com molt bé ja es comença a dir, ja no és que sigui ja de suport, sinó és que és necessari, perquè tenim un problema afegit, que és que no es pot regar i que les vinyes s'estan morint i que la producció no és la que té que ser. Llavors jo crec que paral·lelament aquestes infraestructures que costaran, perquè aquí hi ha molta gent implicada, moltes institucions, i entre elles la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, la qual ha de fer una negociació dels caudals i de les concessions un altre cop, i aquesta regulació no es provoca fins al 2027. Hem de mirar com ho fem perquè això pugui treballar i parlar abans. De moment, preparar els projectes, la redacció d'aquests projectes, que són projectes doncs, d'abastament d'aigua per a l'ús agrari, per al suport al rec, però també paral·lelament hauríem de buscar una fórmula de com ajudem a la pagesia a minimitzar al màxim aquestes pèrdues que té. Perquè si no fem això, potser quan arribi aquesta aigua ja farem molt tard. I aquí fa 30 i pico d'anys, i soc molt clar amb això, fa 30 i pico d'anys que la comarca del Priorat té un futur vitivinícola, té un futur enoturístic, eloturístic, té un paisatge que preservar, té una fauna que conservar, i això ens fa singulars. Aquesta singularitat és la que ens fa tindre un futur esperançador, un futur doncs, que la gent es pugui quedar a viure, que la gent aposti per vindre a viure de manera controlada també, sense aquestes, sense massificacions. Evidentment, ningú vol, i a més la comarca tampoc ho podria assumir. Però necessitem aquestes infraestructures i paral·lelament necessitem que s'ajudi al sector agrari de forma ràpida i àgil. Perquè si no, és el que dic, podem arribar tard. I això és una de les qüestions que si jo, i ara deixeu-me personalitzar, tinc l'opció i l'oportunitat d'estar al Parlament, apretaré tot el que pugui amb totes les meves forces perquè això sigui així. Perquè és el que hi ha. La situació és complicada, la situació és tràgica, la situació no veiem ara que hi hagi una esperança de que es fiqui a ploure i que s'acabi amb el tema de la sequera, i el que requereix és molta voluntat política per ajudar aquells que ara necessiten una ajuda urgent per continuar encabat, poder desenvolupant aquesta economia local, comarcal, aquesta iniciativa privada i familiar tan característica del Priorat amb els cellers, no podem permetre que desaparegui. I aquí el govern de la Generalitat ha d'estar al costat, però sí o sí.
Mm-hmm. Val, parlava vostè ara del tema de la valorització del paisatge de la comarca. Parlava també de renegociar el finançament amb Madrid. Una altra cosa que s'hauria de renegociar, no, potser, és tot el tema de les infraestructures d'energies renovables, el pas de la MAT, tot això.
Sí, això el que hem de fer és complir la normativa europea que ens marca també, que és de dir, escolta, utilitzem espais antropitzats, vale, perquè passin aquestes línies d'alta tensió. Jo sempre pregunto el mateix, algú pot dir tècnicament que no pot passar per l'autopista o per la Nacional? Algú m'ho pot explicar? De moment no tinc mai resposta de ningú. Tothom me diu, home, podria ser, doncs llavors fem-ho, perquè ja són espais que ja estan antropitzats, són espais que ja hi ha aquestes infraestructures. No cal que anem a buscar un altre espai perquè sigui més fàcil, perquè ens vingui per línia recta o perquè sigui més fàcil de comprar els terrenys o d'expropiar-los. Val? I perquè això el que ens estaria fent és trinxar i és rebentar un model tant paisatge agrari com agrícola com d'economia social i com d'economia que tenim de subsistència. Però també hem d'apretar perquè la energia es generi al lloc on es consumeix. Això, jo crec que això també ho marquen les directrius europees i això és el camí que hem d'anar. Falset mateix, fins fa no res, vam aprovar una modificació puntual del POM amb les energies renovables, una cosa que estem treballant ja des del mandat passat, per limitar i per regular. No diem que no a tot, eh? Però diem que doncs, s'ha de fer d'una manera que respecti els espais agraris, forestals, i que respecti l'espai, el nostre espai urbà, també, el nucli urbà. Llavors, tot això que estem treballant a nivell local, s'ha de treballar a nivell comarcal, a nivell territorial, a nivell de vegueries, a nivell de país, a nivell... I nosaltres el que demanarem és que respecti sempre tots aquests paràmetres, i sobretot amb una màxima, que es generi l'energia al lloc de consum. Si la meva àrea metropolitana necessita energia, que la generin, que busquin la manera de generar-la a l'àrea metropolitana. Mm-hmm. Aquestes són amb el tema mediambiental. Les MATs ja ho sabem. La MAT, probablement, amb el tema Forestalia, hem treballat molt conjuntament tots els municipis afectats i encara està en un tema doncs, que hem d'acabar de tindre respostes, però, bueno, doncs, a veure quin impacte hi ha uns tràmits judicials que la Generalitat va engegar contra aquest projecte de Forestalia, que és un projecte de transport i no d'evacuació, com diuen ells, un projecte que no està justificat. Probablement ens puguem trobar que d'aquí a poc hi hagi algun altre projecte que caigui, no? Com la de Red Elèctrica Espanyola, i aquí és on haurem de tornar a fer força de dir, bueno, que ens donin alternatives de soterrament o que donin alternatives de passar aquesta línia per un altre lloc. Un altre lloc que ja està, doncs que ja compta amb una infraestructura i que podia permetre que passés. No tenim per què aguantar o per què permetre que passi pels nostres territoris, i això, siguis de... Jo soc de la comarca, soc de Falset, soc del Priorat, i això ho defensarem, doncs no només al Priorat, sinó ho defensarem a la Conca i ho defensarem a la Terra Alta i a la Ribera.
Uh-huh. Ja, per anar acabant, no el vull deixar marxar sense preguntar-li sobre la percepció de la ciutadania que té de la política, no? Creu que hi ha un cansament generalitzat?
I tant, hi ha un cansament generalitzat, hi ha un desprestigi, moltes vegades tampoc no del tot justificat. perquè a vegades... Però sí que és cert que la gent diferencia molt el que és la política local del que és la política doncs, de país, la política del Parlament, de l'Estat, i això ho diferencien bastant, sort, perquè la política local és molt sacrificada, com molt bé saps, i és... però jo assimilo la política local amb la política de país. Escolta, al final el que hem de fer és escoltar, escoltar i escoltar. Quan escoltem és intentar buscar una solució o buscar doncs, entendre aquell problema i mirar si té alguna manera de poder solucionar. I si es pot solucionar, executar i treballar-ho perquè sigui una realitat. I amb això, doncs, jo crec que Esquerra, aquests últims anys, ha demostrat això. Esquerra moltes vegades li diu oh, és que Esquerra no ha decidit sobre el Prat, no ha decidit sobre el Hard Rock, no ha decidit... Bueno, perquè ha anat escoltant tot el territori. Moltes vegades podries dir, escolta, pues mira, jo tiro milles i tiro endavant perquè com que m'han donat tinc la potestat, no? I el govern és legítim, pues jo tiro milles. No, Esquerra el que fa és escoltar molt, observar molt quines són les inquietuds i les sensibilitats del territori i a partir d'aquí intentar buscar equilibris i buscar doncs, solucions que siguin que minimitzin els impactes que qualsevol decisió política de gran decisions pot afectar amb una comunitat o amb un territori. I això es fa escoltant a la gent, que és el mateix que fem tots els alcaldes i alcaldesses quan anem pel carrer. Escoltem i mirem de buscar solucions amb aquella problemàtica, amb aquelles sensibilitats que algú del carrer ens mostra. No? Pues això s'ha de traslladar a la política més gran. Tot i així, pues clar, hi ha desafectació per molts motius, no? Hi ha situacions doncs, que la gent ens diu home, és que, clar, doncs amb el tema de la independència, no? Pues, bueno, el tema de la independència estem treballant-ho d'una altra manera, estem treballant dialogant-ho, estem treballant amb s'ha treballat els indults, s'han treballat l'amnistia, ara es proposa el finançament singular, que perquè resumir és una mica el finançament que té País Basc i Navarra. Es proposa el referèndum, tot això negociant-ho, parlant-ho, arribant amb consensos i arribant a... La independència no serà una qüestió d'avui per demà. És una qüestió de ser persistent, constants i de molta força. I de molta força. Molta força vol dir que hem d'anar tots molt a una.
Bé, doncs, moltes gràcies, Carlos Brull, alcalde de Falset i número 6 a la llista de la candidatura d'Esquerra Republicana per Tarragona.
Moltes gràcies a vosaltres.